Ara al suplement, un tarragoní famós pels seus triples. Un aler professional durant gairebé 20 anys, va ser el màxim anotador de la història del Club Bàsquet Tarragona, que també el va viure com a entrenador. Tota una vida dedicada al bàsquet a València, a Lleida, que fa pocs anys es va capgirar com un mitjó. Va canviar la samarreta per l'americana per convertir-se en regidor i segon tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Tarragona pel PSC. Poc després, el president Illa el va cridar per formar govern i amb els seus 195 centímetres d'alçada li han creat una conselleria a mida. Segur que ara trepitja més despatxos que pistes, per això l'hem citat al lloc que un dia va ser casa seva, el pavelló del Serrallo, a Tarragona. Avui al suplement, el conseller d'Esports, Berni Álvarez.
Conseller Berni Álvarez, bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estem?
Bé.
Pràcticament casa teva, no, això?
Sí. He passat moltes hores aquí i, bueno, em sap greu estar amb sabates, que ho sàpigues. Perquè
portes sabates de vestir, sí, corbata americana.
Sí, vinc del Parlament, però jo aquí...
Els parquets, teòricament, no s'hi hauria de poder entrar amb sabates de carrer. Això et feia ràbia quan eres jugador-entrenador?
Sí. Feia molta, com veia, que entrava algú amb sabates i ara ho estic fent així, que reconec que ho estic patint una mica. Però, bueno, un pavelló que he passat moltes hores i molts records xulos.
Deu ser l'únic conseller que té una samarreta retirada a un pavelló municipal de Catalunya. El Berni allà amb el número 5.
Sí.
Què van ser? Més de 10 temporades com a entrenador i també ets el màxim anotador de la història del club, del CB Tarragona, no?
Sí, no sé si amb el... Ara hi ha un jugador, el David Fernández, que porta molts anys, no sé, a nivell de punts no ho sé, entrenador, vaig estar 13 temporades, des que em vaig retirar jugador fins fa res, i de jugador vaig estar els 6 anys de València i els 4 de Lleida, però després vaig estar molts anys jugant per allargar molt la carrera perquè em trobava bé, i per davant, com si diguéssim, quan era jovenet també no vaig marxar fins als 22 d'aquí.
Jo et vaig veure jugar com a aficionat amb el València, amb el Pamesa, amb Caprabo Lleida, no? Tota aquella època. Eres un tirador letal. Era la teva gran virtut, triples.
Sí, les altres no les tenia tant.
Defensar no t'agradava tant.
Bueno, no, m'agradava, però una de reconèixer les seves limitacions. Però sí, sempre, el que més feia i el que crec que se'm donava millor era la tirada de 3 i el que més intentava trampejar-ho, no?
Tens una Copa del Rei?
Sí. Hi ha una Copa del Rei.
98 contra la Penya?
Contra la Penya, una final... Una fase final molt ràpida. De fet, jo crec que és encara el primer o l'únic equip de la història que la primera vegada que es classifica per la Copa del Rei la guanya. Feia 2 anys estàvem a EBA, que era com la segona divisió. No hi havia la LEP ni la primera FEB com hi ha ara. I era un grupet de joves, Nacho Rodilla, Víctor Luengo, que no esperàvem estar allà. Vam anar amb roba per un dia i vam trobar que vam haver d'anar al Corte Inglés a comprar roba interior i coses perquè la cosa s'allargava. I vam guanyar la Copa del Rei. Va ser una experiència brutal. Sí.
És el moment més àlgid de la carrera esportiva?
Segurament sí. N'he viscut moments molt macos, molt emocionants, a Lleida també. Però segurament és el més, no? Guanyar una Copa del Rei és algo i quan amb el pas del temps et dones compte de que... I València encara no ha tornat a guanyar. I mira que a nivell d'inversió ha tingut anys, inclús aquest any, no? Fent-ho a casa.
Estan molt bé, sí.
És un gran equip, però bueno, va ser, ja et dic, és el millor moment, segur.
Clar, en quin moment vas veure tu que et podies dedicar professionalment al bàsquet? Perquè és el somni de tot nen que juga a bàsquet, però molt pocs ho aconsegueixen, no? I tu has pogut construir una trajectòria llarguíssima. Primer com a jugador, després com a entrenador?
Jo, sincerament, el moment que penso que puc dedicar-me professionalment és a l'últim any abans d'anar a València. Pujo al primer equip, començo a jugar molt tard, als 14 anys, pujo al primer equip quan era júnior molt ràpid i començo a jugar molts minuts, però em quedava molt lluny al bàsquet d'elit. I els últims 2 anys, sí que el penúltim any va venir algun agent, que en aquella època era una cosa totalment rara, va venir aquí a veure'm jugar, em volia fitxar, vaig dir que no, perquè estava molt tranquil aquí a casa. I l'any següent sí que vaig destacar, vaig ser el màxim anotador nacional d'aquella lliga, que hi havia americans molt potents, i em va venir València, em va dir que em van venir 2 equips ACB, el Màgia Huesca i el València, que volien que anés a les lligues d'estiu d'ACB amb ells. I vaig anar amb València, i a l'acabar la lliga d'estiu, vaig anar una setmana a entrenar, i a l'acabar la lliga d'estiu em van dir, no volem que vagis amb el Huesca, et fitxem ja.
Jo sóc la història antagònica a tu, perquè és que a mi m'hagués agradat tenir aquesta vida, però he acabat d'una altra manera. I si fa o no fa, fem la mateixa estatura, perquè amb què estàs tu? 1,90 m?
96.
96, no, ets més alt. Mm-hmm. Ets més... Escorta-le, no?
Sí, escorta-le. Sí.
Molt bé. Sí. I el millor jugador amb qui t'has enfrontat mai?
Enfrontat? Home, jo crec que el Pau Gasol és el millor jugador amb el que hem enfrontat. El més talent, segurament, et diria Navarro. Després, casos, per exemple, ara el tinc molt present, vaig jugar contra l'Oscar Smith, que es va morir ara fa molt poc, quan ell tenia 40 i pico, un amistós, i que ens va fer 30 i pico punts caminant, i vaig pensar, quina sort haver pogut jugar, ni que fos uns minuteig en aquest moment contra algú com aquest. No? Després, home, et diria molts jugadors europeus, Danilovic, Ginobili... Però bueno, jo crec que el Pau és el jugador que més m'ha impressionat quan el vaig veure en una pista de bàsquet. Mm.
I tu en algun moment et vas imaginar jugant a l'NBA o sabies les teves limitacions?
No, en cap moment. No. Ho veia molt lluny. Et diria que si ara tingués aquella edat amb la NBA actual, igual em veuria amb alguna opció. No? Amb
tanta està devaluada, està devaluada. Sí.
Suposo que el nivell jo crec que ha baixat una mica i crec que ara pues, hi ha una manera de jugar llançant molt de tres, no? que igual hagués tingut alguna petita opció, però ni de conya, vamos. Que no.
I l'entrenador que més et va marcar?
Miki Vukovic.
Vukovic.
Sí, perquè jo venia d'un bàsquet en què entrenaves per les tardes, en què hi vaig passar al professionalisme, entrenar 3 hores pel matí, 3 hores per la tarda, anar mort, amb un mètode que segurament avui ja està obsolet. Que és
molta
un mètode...
disciplina soviètica, militar, no?
En la mina s'estava mejor, que era el lema...
Això és el que deia ell?
Sí.
Uau.
Però ens va fer canviar totalment... Va aconseguir algú, jo crec, molt difícil, que és que és algú que ara mateix València també està recollint a nivell de... Que és el fet de que si vols ser esportista d'elit o ficar el club a un cert nivell, hi ha d'haver un nivell de sacrifici molt alt. Ara s'entrena d'una altra manera, perquè ho he viscut com a entrenador també, però en aquella època hi recordo que ens va marcar molt i va aconseguir coses que segurament ningú ha aconseguit. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, som a Tarragona, al pavelló del Serrallo, del CB Tarragona, on el Berni Álvarez va créixer i es va fer un nom també i després va passar un munt d'anys com a entrenador. Clar, al final de la carrera esportiva d'un esportista d'elit és un moment molt fotut, no? Perquè portes des de... Doncs des que ets menut fins als teus 30 llargs fent una sola cosa, que és practicar l'esport que et toca, i després et queden 30 anys per endavant d'activitat professional que t'has de reinventar. Feia vertigen, perquè hi ha molts esportistes que acaben arruïnats, que es perden, que és un moment delicat, no?
Sí, és un moment molt delicat, i que a més ara des de la part de conselleria volem fer molt d'èmfasi amb el tema de l'acompanyament a la retirada dels esportistes que estan dins de l'alt rendiment català. Tenim una oficina al CAR que hem reforçat ara, d'atenció a l'esportista, i també volem pues, que els serveis els hi puguem acompanyar després de la retirada durant uns anys, que la seva inserció laboral sigui una mica més fàcil, perquè és una època que t'entra vertigen. Encara que tinguis una certa claredat del que vols fer, jo tenia molt clar que volia entrenar, he anat traient els títols, vaig treure el superior fins a l'any anterior, ja començava a entrenar equipets, i tenia molt clar que volia entrenar al màxim nivell que pogués, però tot i així t'entra el vertigen i tenia fàcil l'entrada, perquè al final podia entrenar aquí a Tarragona amb un equip de segona divisió que és bàsquet professional, era seguir amb el bàsquet professional, però t'entra una mica de vertigen de, també, perquè si seré capaç, no seré capaç, i si no sóc capaç cap a on vaig, què fer, etcètera. Tenia la idea molt clara de l'entrenar, també d'intentar fer alguna cosa a nivell empresarial dintre del món de l'esport, però t'entra el vertigen segur.
I la política? En quin moment truca a la porta?
És una cosa una mica rara, no? Aquí a Tarragona jo vaig començar a tenir una mica de contacte amb la política a partir dels Jocs Mediterranis. Vaig entrar a treballar als Jocs Mediterranis com a coordinador esportiu pel tema bàsquet, perquè hi havia el bàsquet 3x3, a partir d'allà vaig coordinar 5 esports. Però a partir d'allà vaig començar a conèixer una mica més el teixit polític de Tarragona. Em van venir durant uns anys dos partits polítics. Els hi vaig dir que no, perquè pensava que això no anava amb mi.
Un era el PSC, l'altre quin era?
No, els dos primers no va ser cap, el PSC.
No? No? Quins eren?
No. Bueno, era Convergència, amb l'Albert Abelló, que va morir, que en pau descansi, i l'Ara Tarragona, que era un partit que hi havia aquí. vaig dir que no, perquè a mi sonava això i ho veia com molt lluny i que no, no. I després, amb el contacte amb els jocs, a través de l'antic alcalde, el Josep Félix Ballesteros, i també del Javier Villamayor, que és ara mateix el secretari de govern, doncs em van dir, el llegat de jocs, tindrem l'anella, veient les coses que tu ens planteges, perquè jo els hi plantejava moltes coses des de fora, com una mica...
Assessor,
sí. De dir, hòstia, hauríem de fer a l'anella, doncs, hauríem de portar esdeveniments esportius, hauríem d'intentar doncs, arreglar els camps de futbol, perquè el camp fa molt volum, jo crec que aquí, hòstia, podíem... Bueno, una sèrie de coses. I em van dir, hòstia, aquesta inquietud ens agrada, creiem que el tema esportiu pot anar cap amunt aquí, què et sembla ficar-te? I... Bueno, allò que una mica més, i al final del 2019 vaig dir, vinga, va, doncs m'animo i tal. El que passa és que pensava que governaríem i no van governar.
Us veu quedar a l'oposició municipal aquí amb el
sí,
PSC,
sí.
Després el Viñuales és alcalde, tu ja entres a govern, i suposo que hi ha un dia que et truca el president Illa i et diu si vols ser conseller.
Sí.
Com va anar?
Estava a punt de fer una patxanga de bàsquet a les 8 del matí, 8 i mitja del matí. El president això, que et pot trucar...
Fa esport molt d'hora.
Sí, i jo a les diumenges sempre feia una patxangueta de bàsquet amb amics i aquí a Tarragona. I llavors em truca un número que no coneixia i no el vaig agafar, perquè a les 8 i mitja del matí un número que no conec no l'agafo.
Un diumenge.
I llavors m'envia un WhatsApp al cap de 10 minuts i dic, escolta, sóc el Salvador Illa i sisplau, truca'm, que avui necessito parlar amb tu. Jo havia coincidit amb el Salvador dos vegades. Havia saludat aquí a Tarragona i amb el míting del Rubén, de l'alcalde, quan va venir aquí. I jo pensava, dic, m'està prenent el pèl algú? Tinc algun amic que m'està fent alguna putada? O què està passant aquí? Però, bueno, he trucat, escolta, truco. Sortia la foto del Salvador al live.
Era ell.
I llavors vaig, i em va dir, escolta, que estic pensant de crear una conselleria d'esports. I jo vaig dir, hosti, quina bona notícia, perquè realment jo sempre he pensat, no?, que Catalunya necessita una conselleria d'esports. Dic, m'agradaria que la portessis tu. Em va entrar un esglai, m'acaba...
L'has posat a suar.
I vaig dir, sí. I tant, jo encantat. I després penges, li explico la meva dona i no s'ho creia, pensava que li prenia el pèl. I llavors ja comences una mica a... seré capaç, com ha passat moltes vegades a la vida, seré capaç de jugar a CB, seré capaç, quan anava a la selecció, d'estar al nivell, seré capaç de ser regidor d'una ciutat. I en aquell moment vaig estar uns quants dies pensant, seré capaç de ser conseller d'esports. I en ello estamos.
Mira, portes dos anys ja.
Quasi.
Com ha anat i per què és necessària una conselleria d'esports, tenint en compte que fins ara era una secretaria, no, normalment?
Mira.
A vegades englobat amb cultura,
sí. Presidència.
A vegades una secretaria, també a nivell ministerial normalment s'ha englobat amb cultura, després s'ha separat.
Bueno, jo evidentment, ho tinc molt clar. Vull dir, jo crec que l'esport a Catalunya té una capacitat a nivell tan transversal, econòmic, social, integrador, salut, que igual que passa en altres àmbits, com pots tenir cultura, com pots tenir moltes conselleries que són molt transversals, aquesta ho és. Cada vegada més l'esport... la gent ho veu no des del punt de vista del simpàtic, mira el que corre. Abans, fa 20 anys, quan algú veies un diumenge a córrer pel matí, era on va aquest. Ara tothom corre, surt amb bici, veu una vinculació amb salut, amb estar amb gent, amb socialitzar, i després perquè els clubs a nivell associatiu a Catalunya necessiten un suport que segurament una sola secretaria és incapaç de donar-los el 100%. Per mi està més que justificat, Hi ha països que tenen ministeris d'esports, i jo crec que és un camí que a Catalunya s'ha obert, però que altres comunitats ens estan dient per què no, no?
Parlant de salut i d'esport, em va cridar l'atenció que ara els metges, més enllà de prescriure, tu vas a un CAP i et diagnostiquen una malaltia, el que sigui, més enllà de prescriure fer activitat física, també et surt a la targeta sanitària i crec que heu signat una mena de conveni perquè aquesta activitat física estigui promocionada, incentivada, no sé si a nivell de fisioteràpia, d'instal·lacions esportives, que el pacient, d'alguna manera, tingui accessibilitat a poder fer esport de manera més fàcil.
Sí, no. Ara el canvi és passar a recomanar a prescriure. Des del principi, que vam entrar, que és una idea que jo tenia molt clara, perquè ja a nivell municipal es fan moltes coses, sobretot molt, molt enfocades a gent gran, no? D'anem a caminar, programes de salut vinculades a exercici físic, etc. I nosaltres vam creure, jo sempre he pensat que prescriure activitat física pot estar molt bé, per també desmedicalitzar la població, en el sentit que molta gent acaba prenent pastilles que a vegades són innecessàries i que l'activitat física, a més, tenint en compte que l'edat de la gent, cada vegada la gent viu més, per sort, però també hi ha més soledat no desitjada a nivell de malalties mentals, de soledat, no, d'aquest acompanyament, també té una importància molt gran. Ho hem vinculat a que el metge et pot prescriure, però et deriva un educador físic. Per unes malalties molt concretes, sobretot vinculades a sedentarisme, a obesitat, a diabetes i també molt a salut mental. Vale? Llavors, el metge et pot prescriure, et deriva un educador, que el que fa és, veient el teu target, el que el metge t'està dient, sobre, enfocat en aquestes malalties que et deia, et deriva amb un educador físic, i aquest educador físic et fa com un plan d'entrenament durant 6 mesos. Amb els municipis, amb els que són 80, que s'han adherit a aquest desplegament inicial, els vinculem a que nosaltres els ajudem amb algunes subvencions, amb programes específics, perquè derivin aquelles persones allà perquè aquesta activitat no els hi surti, és a dir, que puguin estar bonificada. És a dir, perquè jo et puc dir, vés a nedar 3 dies a la setmana, però si m'he d'apuntar a un club privat i he de pagar 60 euros...
Per tant, això ho paga la conselleria.
A través de programes vinculats amb els ajuntaments. Són programes que moltes vegades ja tenen els ajuntaments. Anem a caminar, aprenem a nedar, coses d'aquestes que, bueno, si la teva activitat, inclús moltes a l'aire lliure, que no necessita una instal·lació esportiva i no necessita un desenvolupament econòmic. Si et diu l'educador físic que has d'anar a caminar 3 dies, 1 hora, pots anar a caminar per on vulguis, però ja et controlarà de que tu vagis 3 dies a la setmana, et farà un seguiment de 6 mesos i veurà si la teva malaltia com està evolucionant i si fa falta alguna cosa més o no. Però ja et dic, molt enfocada, sedentarisme, un tipus de malaltia concreta que el metge ha de controlar i el tema de la salut mental. No?
Hem entrat aquí, evidentment el conserge et coneixia, i les graderies no funcionen, les hem d'automatitzar. El llum tampoc ens acaba de... És a dir, com estan les instal·lacions esportives a Catalunya, tenint en compte que crec que necessiten inversions importants i aquest és un dels aspectes també que des de la conselleria esteu intentant aplicar, perquè suposo que una renovació és important.
Sí, bueno, intentant aplicar, no, hem fet ja algú històric. Vull dir, jo tenia molt clar, perquè he entrenat amb aquesta mateixa pista, amb cubos d'aigua, caient, mentre els jugadors americans es preguntaven per què, no? Per què estàvem entrenant, si estaven caient gotes i hi havia cubos, no? Jo tenia que inventar-me exercicis de dribble i de tir i no sé què, perquè no es podia entrenar com normalment. Les instal·lacions a Catalunya, una, va haver un moment molt expansiu, als anys, principis de 2000, on hi havia molta instal·lació, pam, una piscina i un pavelló tenia qualsevol municipi, i a partir d'aquí el manteniment sempre ha recaigut sobre els ajuntaments i a vegades la càrrega era molt gran. Dos, cada vegada hi ha més usuaris, cada vegada hi ha més gent que fa esport, els clubs cada vegada són més grans, cada vegada demanen més hores de les instal·lacions. Això les desgasta molt ràpid. I llavors nosaltres, jo des del principi ho tenia molt clar, vam fer el pla de xoc de millora d'instal·lacions esportives que van començar l'any passat i on hem ficat 120 milions d'euros, més la part que és corresponsabilitat dels ajuntaments, és a dir, que ells fiquen 120 milions més i amb altres subvencions complementàries, com el PUOS o com són subvencions de diputacions, estem mobilitzant quasi 300 milions d'euros en instal·lacions esportives, que feia més de 20 anys que no passava. Aquí a Tarragona els hi corresponen, per exemple, 1.250.000 euros. Els ajuntaments poden escollir fins a 3 projectes. Llavors, ells poden escollir fins a 3 projectes. Nosaltres els validem de que tècnicament estigui bé i els hi donem els diners.
Una instal·lació esportiva és escenari de moltes coses, també d'episodis lamentables, com el que vam viure fa poc a l'RCD Stadium, amb els cants islamòfobs contra la Mini Amal.
Bueno, nosaltres tenim molt clar que hi ha una part estructural que sempre ha estat, en el sentit d'anar d'un missatge contra, a vegades contra l'àrbit, contra l'equip contrari, que nosaltres, evidentment, des de la una utopia, podíem pensar, hem d'intentar erradicar això, és molt difícil, hem de fomentar que els clubs eduquin bé en valors els seus joves, els seus entrenadors, perquè això no passi, i després passa el problema de l'altre dia, és que va passar a un altre nivell, que va ser el tema ja totalment polititzat. I aquí és un perill, perquè l'esport és un espai que tot hi ha hagut sempre, aquesta part entre cometes, no? D'animadversió, no dic odi, animadversió contra l'equip contrari, contra una decisió arbitral, contra el jugador... L'altre és diferent, amb un partit amistós, que els 3 càntics que van haver és musulmà el que no voti, Pedro Sánchez, hijo de puta, i Puigdemont a prisió... És una altra història. Llavors, aquí hem de ser molt contundents i per això nosaltres ja fa un any vam firmar un acord de govern i hem fet un acord amb la Liga, doncs perquè aquí s'ha de ser contundent. Si s'ha de fer un seguiment, s'han de seguir escrupolosament els protocols que hi ha en els partits i si hi ha una part com la Liga que pots identificar gent que difundeix discurs d'odi de manera reiterada, fora dels estadis, no?
Però el que va passar, d'alguna manera, inhabilita l'RCD Stadium per acollir, per exemple, partits del Mundial de Futbol que s'ha de celebrar a Espanya properament?
No. No, aquí, evidentment, i l'Espanyol, que estava el seu president allà al costat, era el primer que deia que aquí això s'havia de parar. Per això jo a la mitja part vaig anar a la Federació Catalana i a la Federació Espanyola a dir-los que els protocols anaven tard i que perquè no havia sortit res.
Qui ha d'aplicar els protocols? Els jugadors s'han de plantar? Algú ha d'aturar el partit? L'àrbitre?
L'àrbitre pot parar el partit. Aquí el timing havia de ser... protocols, que és missatge per l'audiovisual, no?, per les pantalles.
Això va arribar tard.
Va arribar tard. El tema de per megafonia, també avisar d'aquest protocol i que això pot suposar una sanció pel club o en aquest cas per la federació, tal. I si això no passa, s'ha d'avisar l'àrbit. El delegat federatiu, en aquest cas, podia avisar l'àrbit i dir-li para el partit. I en el moment que pares el partit, se torna a avisar per megafonia de que el partit no es reprendrà fins que els càntics no parin o que fins que l'àrbit no consideri oportú tornar a aixecar el partit perquè l'ambient no està suficientment...
Però com es pot garantir que si es torna a jugar un partit al camp de l'Espanyol això no tornarà a passar?
Bueno, ara per ara, garantir al 100%, això és pràcticament impossible, però sí que controlar que els protocols es facin bé i els clubs, i l'Espanyol en aquest cas, està sempre predisposat perquè tot, per fer-ho tot bé, per complir els protocols. Jo he anat a partits de Lliga amb l'Espanyol on han tret de seguida els quan ha hagut algun càntic, vull dir, que han seguit els protocols a rajatabla. Jo crec que l'altre dia el partit l'organitzava la Federació Espanyola i la Catalana, pensaven que era un partit molt lúdic, que seria una festa, i no s'esperava ningú allò que va passar, però es va reaccionar tard.
Tu de quin equip ets?
De futbol. D'un sí. Que està patint molt ara. És el Nàstic.
El Nàstic. Més, hòstia, sí, s'està sí, jugant al sí. Descens, eh?
Sí.
En canvi, el Sabadell, mira, primer.
Sí. I me n'alegro molt pel
o sigui,
Sabadell.
Ets del Nàstic sí. I entre Barça, Espanyol...
Bueno, jo seré molt polític aquí. Vull que guanyi tots els equips catalans, eh? Sí.
Però
sí,
si t'ho hagués preguntat abans de ser conseller...
Et diria del Nàstic, també, del Nàstic. Si sóc soci de més i estic patint. Però, bueno, he tingut moments, perquè reconec que jo l'època, per exemple, que jugava a València, era molt del València de futbol, perquè els jugadors del València de futbol, que en aquella època era pues, Cañizares, Gerard López, Mendieta, Farinós, ells venien molt al bàsquet a veure'ns jugar a nosaltres, i nosaltres anàvem molt amb ells, i anàvem a sopar junts, i teníem una certa... Mm. I llavors jo tenia... Va ser l'època que ells van jugar dos finals de Champions sí. Contra el Madrid, i anava molt amb el València en aquella època.
I van perdre.
I van perdre. Però van guanyar dos lligues, que té molt de mèrit, sí. Bueno.
I ara mateix, evidentment, el futbol continua sent l'esport número 1 a Catalunya. El segon és el bàsquet?
Sí, i en quant a llicències ho és, i jo crec que en quant a seguiment també.
Suposo que aquest també és un dels motius perquè s'han recuperat els partits a TV3, no? Els diumenges al migdia.
Bueno, hi ha diverses... Va haver una oportunitat, no?, de poder fer-ho. A partir d'aquí he intentat treballar un espai en què el tema de la llengua també era important recuperar retransmissions en català. Crèiem que el bàsquet era un dels episodis dels esports que més podria arribar a la gent de manera fàcil, perquè també hi havia una història de què s'havia fet i que hi havia hagut moltes retransmissions, tothom recorda el Rovirosa, no? Etcètera. I bueno, es va poder entrar. Ja, i incidir en les retransmissions és un dels punts clau que nosaltres estem intentant al màxim. Vull dir, ara que la Champions femenina de futbol, no? Els partits d'hoquei, el handball, no? Quantes més retransmissions en català i en obert, per nosaltres millor.
Tindrem el Tour, que passa per Catalunya i passa per Tarragona, no?, més a més.
Sí.
I digues.
No, dic que és un gran què.
Ha costat, això.
Sí. Aquí hi ha una part, abans que entréssim nosaltres, que Barcelona ja havia fet molta feina, i una vegada ens incorporem nosaltres, aconseguim territorialitzar una mica més el Tour i després ficar-nos a treballar molt, perquè la feina és ingent i estem ara... Ahir ja, quan ja queda molt poquet, a nivell de seguretat, mobilitat, 11 departaments de la Generalitat estan implicats. No?
La vida de la política a vegades és efímera. El pla de Berni Álvarez, si això s'acaba, què és? Tornar a les banquetes?
Bueno, és que amb aquesta cosa, amb la meva vida que t'he dit abans, m'han passat tantes coses que no he esperat, que segurament et diria sí, m'agradaria. Però és que no tinc clar el que pot passar i tampoc em vull... Ara el dia a dia em consumeix tan ràpid que tampoc vull pensar molt més allà. Però entrenar d'alguna manera o d'altra, no sé si d'aquí 5 anys, 2 o 10, o tornant a començar a entrenar a nens petits o una mica més a nivell professional com estava abans, m'agradaria.
On es treballa més, a la política o al bàsquet?
Jo et diria, ara mateix jo estic treballant molt més a la política que al bàsquet. Sí, sí, sí que 24 hores estem... Al bàsquet tens moments en què treballes moltíssim, però també tens moments de, bueno, una mica més de tranquil·litat i lúdic, i tal. Amb la política, de moment, almenys jo, no he trobat aquests moments. Get up,
it's time to slam now. Vull veure si conserves la mecànica. Bueno. Vull dir que ho deixem aquí i a veure què tal.
Vinga,
a veure qui guanya. Tira, sí, jo també tiro, vinga. jo també tiro.
Va, som-hi.
Vinga, vinga va. Que vagi molt bé, salut.
Gràcies.
Catalunya Ràdio, el suplement. Roger Escapa.